Escola de Família, un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Escola de Família, amb Olga Vallejo.
Molt bon dia, com esteu? Benvinguts a Escola de Família, el programa dedicat a l'educació i la família. I avui ens centrarem en les pantalles. Som optimistes i hem titulat el programa Pantalles i família, equilibri digital. Per tant, donem per fet que aconseguirem aquest equilibri. Per fer-ho ens acompanyen la Laura López. Molt bon dia, Laura.
Bon dia.
La Laura és responsable d'innovació de l'escola Padre Damián Sagrados Corazones. També estem amb l'Anna Bauví. Bon dia, Anna.
Hola, bon dia.
L'Anna és coordinadora del primer cicle de secundària, també de l'escola Padre Damián Sagrados Corazones. I estem amb en Carles Pérez. Bon dia, Carles.
Bon dia.
En Carles és president de l'AFA Manyanet l'Escola, vocal de la CAPAC i professional de les tecnologies de la informació, i amb dos fills.
Dos fills.
Un ja adult, però encara proper a l'adolescència.
Exacte.
I una filla en plena adolescència.
Exacte.
Amb 15 anys.
Amb 15 anys.
Et veig prou bé.
Bueno.
Sí. Al final, això, l'adolescència, crec que té més mala fama del que al final és, no?
Jo no em puc queixar.
Per això. Bé, doncs, a veure, jo deia, som optimistes. Diríeu que és possible, comencem per tocar-les, aconseguir aquest equilibri digital pensant en l'entorn familiar?
És possible, però hi ha molta feina. Vull dir, al final hi ha molts condicionants amb tot l'entorn, no? Hi ha els condicionants que hi ha a la pròpia família, els condicionants que hi ha entre els companys i els condicionants de les pròpies aplicacions. Les aplicacions estan fetes...
Et reclamen.
Exacte, per reclamar constantment a l'ús. I llavors això és difícil de gestionar moltes vegades.
Ens volem centrar sobretot a la família, però l'escola al final és un entorn que forma part de la teva vida i també és gairebé família. Com s'aconsegueix al centre educatiu aquest equilibri digital? Perquè moltes vegades a l'aula s'utilitza un suport digital, no?
Bueno, és possible aconseguir-lo, s'ha de deixar molt clares quines són les normes d'ús, no? És a dir, els alumnes han de tenir molt clar en quin moment sí, per quina finalitat i quan no es pot.
Fins a quin punt és necessari que els referents de la família assoleixin aquest equilibri perquè els fills vagin una mica en la mateixa direcció?
Al final, ho has dit, és el referent, no? Som els referents en tots els àmbits, també amb l'ús de les tecnologies de la informació, i aquí no només qualsevol tipus de pantalla, no? Si els pares fem un mal ús, o entenem per un mal ús un ús excessiu, doncs els nostres fills faran aquest ús excessiu també, no? Realment, com deia abans, hi ha molts condicionants. Els companys també ho són, no? Al final també hi ha referents companys. A vegades hem de contrarrestar, hem d'equilibrar aquest punt potser més negatiu que es troba en altres àrees i reforçar-lo a la part de la família.
En el vostre cas, quin protocol teniu establert al centre pel que fa a dispositius mòbils i després la resta de tecnologia?
Nosaltres tenim el protocol establert de, primer, no es poden fer servir cap tipus de dispositiu mòbil al centre, només fem servir algunes aplicacions sota supervisió del professor, en el cas de música, penso, o en algunes qüestions com molt concretes, si no han d'estar a la guixeta tot el dia. Llavors, nosaltres el que vam fer va ser un procés també, una miqueta, com deia el Carles, no? El procés de reflexió del que passava a casa, amb els pares, i ens va ajudar l'AFA, i el que passava a l'escola, i el que nosaltres vèiem des de les tutories parlant amb ells, no? Llavors, el que vam establir una miqueta era quina part de responsabilitat teníem nosaltres en aquest ús excessiu de la tecnologia. Llavors, es va fer una reflexió de tot el claustre de secundària, especialment, perquè a primària no en fan servir, pràcticament, i vam arribar a les conclusions, doncs, de que no el fèiem servir, no fèiem servir tantes tecnologies com semblava a les famílies, potser, no?, i de regular-la molt més. Llavors, en això sí que ells tenen molt clar que ara mateix, per exemple, ni poden prendre punts, que era una altra cosa, no?, que estaven
fent
molt amb el portàtil. Hem decidit que no, per un tema de concentració i d'atenció, que és una de les coses que menys ens trobem amb l'ús excessiu de les pantalles, no l'única, tenim molts problemes, molta problemàtica aquí darrere, i estem intentant arribar a un equilibri, ja us dic, molt consensuat, sobretot amb les famílies, perquè una mica el que deia, no? Els pares són els referents a casa, i de vegades et deien als alumnes, no, és que els meus pares també estan tot el dia amb el mòbil, llavors què m'han de dir a mi, no? Llavors també estem una mica doncs, consensuant amb les famílies aquest ús i aquesta regulació de les pantalles, tant a casa com a l'escola.
I pel que fa al professorat, poden tenir mòbil, per exemple? El pati sí...
El professorat en pot tenir durant la sessió de classe, no. El professorat a la classe sí que té l'ordinador, és una eina de treball que pot utilitzar en certs moments, però no el mòbil. El mòbil a la classe no. Els moments d'esbarjo sí. Sí, sí.
Estem parlant d'aquest equilibri digital i hem dit pantalles i famílies perquè fa la sensació que als centres educatius tot està bastant a lloc. Aquest curs ha entrat en vigor per tots els centres educatius les instruccions per l'ús dels telèfons mòbils. Per tant, a veure, comencem pel principi. Quan comença el contacte amb el mòbil, la tauleta, les consoles? Quan hauria de passar? O és recomanable que passi això? Perquè suposo que no és el mateix pensar que un nen, una nena de 6 anys estigui amb una tauleta que estigui amb un mòbil o amb un ordinador de taula.
Depèn de l'ús que li donguis. Vale? Al final, amb una tauleta pots fer moltes coses. Pots simplement mirar un vídeo i és com si estiguessis mirant la televisió. Val? Si deixes aquest nen amb 6 anys o més petits, a vegades que interactuïn amb el dispositiu, és quan llavors comença el problema. Vale? Si tu simplement els hi has posat una pel·lícula i l'estan veient, bueno, doncs no deixa de ser una pantalla més. Ara, en el moment que comencen a interactuar, s'adonen que poden fer coses. I a partir d'aquí comencen, doncs, simplement, tu pots veure a vegades nens molt petits que són capaços d'agafar el mòbil i veure fotos. I són, passen la foto, vull dir, i ningú els hi ha explicat. Ells ho han vist, ho han fet la primera vegada i a partir d'aquí són capaços de fer-ho. A partir d'aquí ho poden fer amb una aplicació, ho poden fer amb qualsevol dels elements que posa el dispositiu al seu abast. No?
A vegades els veus ben petits i que s'apropen a la pantalla de televisió i es pensen que és tàctil.
Exacte. Sí, perquè es pensen que és igual que el mòbil o la tauleta, no? I clar, la tele no fa això.
Quina relació aneu establint al centre quan comença aquesta interacció amb la tecnologia?
De molt petits, pràcticament res. Algun moment els porten a la sala d'informàtica, amb alguna plataforma per practicar les matemàtiques, però coses molt puntuals, molt, molt puntuals. I els nens tenen ja el seu propi ordinador, no?, com a eina de treball a partir de primer d'ESO. Tot i així, com deia la Laura abans, no és ni molt menys a totes les matèries ni tota l'estona, sinó que és una eina més de treball. Van combinant molt l'ús dels llibres amb l'ús d'ordinador.
Als centres educatius suposo que heu hagut d'anar trobant l'encaix, no? Aquella bogeria que va començar amb les pissarres digitals, amb altres tipus de dispositius també, i a conviure amb el paper, amb el llibre, amb els treballs en equip, amb la classe magistral...
Correcte. Igual que va haver un moment de molta pujada, doncs ara sembla que ens anem a l'altre extrem, no? Nosaltres el que pretenem o el que entenem és que, com en tot, hem de trobar l'equilibri. Sí que és veritat que els alumnes fins a primer d'ESO intentem que tinguin el mínim contacte, però nosaltres l'escola és el que diem, no? No som una illa al mig del món. Jo, si surts a sopar amb família o a dinar, veus nens molt petits que els posen al davant el mòbil o la tauleta, no?, i ja no molesten. Llavors jo crec que la responsabilitat, malgrat se'ns ha posat molt a les escoles amb tot el tema de la digitalització, a casa hi ha hagut molta digitalització incorrecta, no?, en aquest sentit. I jo sóc mare i també, i de nens, i que tenen molt d'accés de pantalles, no? I crec que de poc serveix si nosaltres posem molts mitjans i ho tenim molt clar, i a casa no hi ha aquest control, no hi ha aquest acompanyament. Nosaltres estem super a favor de les noves tecnologies. És el món amb què treballaran i es trobaran, però no de qualsevol manera, sinó com qualsevol altra cosa a la vida. Mm-hmm. No? L'equilibri, trobant l'equilibri, trobant el control i acompanyant-los molt, no?, en aquest sentit. Llavors, treballaran amb noves tecnologies? Sí. Què, com, on? No ho sabem. Mm. però sí que hem de tenir molt clar fins a on poden arribar o fins on no, i fins on a casa també ens han d'ajudar en trobar aquest equilibri.
Segur que coneixeu la campanya de 0 a 3 pantalles res, que no cal dir gaire res, no?, perquè és ben explícita, i l'existència del manifest Infància i Pantalles, que es va publicar l'any passat, sobre justament els efectes de la sobreexposició a les pantalles. Anem del 0 als 3, perquè és perjudicial que el menor de 3 anys s'exposi a les pantalles.
Perquè és un moment que a nivell de desenvolupament personal, no, és molt important que desenvolupin eines com la imaginació, la creativitat, que davant d'una pantalla és impossible, perquè tot em ve donat, tot és molt immediat, no, i estan perdent la possibilitat de desenvolupar això. I el cervell encara està en un moment que no necessita en absolut aquestes pantalles.
És un moment, a més, en què la interacció social crec que és el principal mitjà, no?, d'aprenentatge, i tot això amb les pantalles queda totalment doncs, parat, no?, aturat. Llavors és molt important, afecta l'atenció també. Parlava l'Anna ara mateix de la immediatesa. Això és el que veiem, però no amb els nens petits, no, amb els grans també. Tot ho volen immediat, la recompensa immediata, no? I la vida no és això. Llavors, una miqueta, doncs, és lògic, no?, aquesta recomanació, que també ve des dels pediatres i la gent que sap del desenvolupament neurològic d'un nadó, no? Nosaltres hem fet formació en neurociència i també ens recalcava molt la necessitat de que els alumnes no tinguin aquest contacte amb les tecnologies tan joves, no? Perquè el cervell no és el que necessita en aquell moment de la seva vida.
Donem per fet que dels 0 als 3 pantalla res, a partir de llavors poques, però quan se suposa que hi ha una sobreexposició? També pensant en els adults, eh? Que segurament estem sobreexposats.
Sí, tot és molt relatiu, vull dir, perquè al final, quan un adult, per exemple, per motius laborals necessita treballar constantment amb un dispositiu mòbil, doncs clar, està sobreexposat, però realment no és una sobreexposició, és la seva feina, no? La sobreexposició seria quan realment, fora de l'àmbit laboral, fa servir el dispositiu mòbil d'una forma més lúdica durant moltes hores seguides, no? O no seguides, però durant moltes hores al dia, val? Llavors, clar, i això les aplicacions ens ajuden a fer-ho, vale? Vull dir, les aplicacions estan pensades perquè estiguem allà hores i hores, vull dir, tu comences a passar el dit i pots estar passant el dit tot el dia, les 24 hores del dia i no acabaries, val? Llavors, en aquest sentit, jo crec que en general hi ha una sobreexposició en tots els àmbits, des dels nens fins als adults.
Segurament, si digues.
Sí, no, quan els nens, us vull explicar l'anècdota de que treballem a les tutories amb ells i de vegades fem baixar el nen amb el mòbil i li diem, ensenya'ns l'ús.
Això t'anava a dir, no? Si poséssim el temps d'ús,
sí,
no?
Fem
que
això.
Us podem dir
que... Els adults també, eh?
Sí, també, segur. Okay. Jo no m'ho deixo mirar, perquè també em sortiria molt elevat. Però quan fem aquesta revisió amb ells al davant, que els pares no ho saben, el consum que tenen, de vegades surten 10-12 hores del mòbil. Si el dia té 24, 6-7 no. Dormen, bueno, 8 estan a l'escola, acaben i tornen i tal.
En teoria dormen, no, perquè estan moltes hores a l'escola.
Bé, això és un dels problemes grans que ens trobem, que estan dormint molt poc en edat, que necessiten dormir molt més.
Exacte.
I estan anant a dormir molt tard perquè es queden a la seva habitació amb el mòbil i el que dèiem, no? Fent scrolling, i això és interminable.
Tenim alumnes dormint 6-5 hores quan no és el que necessiten, no?
El temps d'ús és possiblement una bona eina per començar a saber on està situat.
Sí, clar, és la primera, vull dir, jo crec que necessita saber dues coses, no? Una, el temps d'ús, i dos, en què el fa servir, no? Vull dir, perquè al final el temps d'ús, si ha estat fent, no sé, per exemple, pues, per un treball recopilant informació, etc., pot ser positiu. Clar, si ha estat fent scrolling infinit fins a les 3 de la matinada, pues, evidentment no és el mateix.
Quan mires el temps d'ús et diu quant temps li has dedicat a cada aplicació. Per tant,
sí, no podem mirar aplicacions.
Que és útil, sí, i que et va ajudant. Es pot revertir aquesta situació quan tu dius, va, doncs fixem-nos, quant temps? Després ja, si no hem fet aquest acompanyament, ja arribarem a l'acompanyament, però quan ens adonem que és que hi ha un ús excessiu en aquella edat en la que moltes vegades les coses passen a través del mòbil, no? On es comuniquen a través del mòbil...
Depèn de l'edat, vale? O sigui, clar, si això, el nen és molt petit encara, vull dir, al final estem veient que hi ha nens amb 8 o 10 anys que ja tenen accés als mòbils. Amb aquesta edat és difícil de corregir, val? Perquè encara no estan madurs, no estan prou madurs. De fet, les aplicacions se n'aprofiten d'això, val? O sigui, al final, la recomanació és que no donis un mòbil com a mínim a partir dels 12 anys, com a mínim, l'òptim seria el 16, un dels motius és aquest, vale? La maduresa dels nens, no? Llavors, si no són prou madurs, faran el que vulguin les aplicacions, no el que ells volen. Val? Llavors, això és el que acaba generant aquest consum excessiu de les diferents aplicacions que fan servir habitualment, no?
Quines pautes s'haurien d'establir per tenir un ús responsable perquè no passi això que ens trobem amb joves que dormen 5-6 hores?
Home, segurament els mòbils a casa haurien de tenir un lloc, no? Que quan arribem a casa, pues el mòbil es queda aquí.
Un espai comú.
Un espai comú. Quan estem fent deures no tenim el mòbil, idealment, i a l'habitació no es té el mòbil, sinó que el mòbil es queda en un espai comú. Això seria l'ideal. Pacte hores també d'ús. Pots utilitzar el mòbil tanta estona, no? Això seria una bona cosa.
Sí, jo estic d'acord, eh? El que passa que a nosaltres mateixos també ens passa, no? Deixes el mòbil i et truquen de la feina. El tema de la desconnexió digital com a societat és una cosa que potser, no només des de l'àmbit escolar i familiar, sinó l'àmbit laboral també ho hauria de tenir en compte.
I l'acompanyament? Com fem aquest acompanyament? Ja s'hem establert unes normes que segurament s'intentaran saltar, no?
A veure, l'acompanyament és primordial. Vull dir, al final, quan dones el dispositiu... Bueno, de fet, al principi no hauries de donar un dispositiu, hauries de compartir un dispositiu. Mm-hmm. Val? Però en el moment que dones un dispositiu has de fer un acompanyament per ensenyar què és el que pot fer, què és el que no hauria de fer, i després fer un seguiment del que fa. Perquè... això és com a la vida quotidiana. Tu no el deixaries sortir al carrer amb 6 anys sol, sense fer absolutament res. Pues el mòbil és una mica el mateix, no? Tens accés a un munt de coses, vale? Que realment no, al millor per la seva edat, no són adequades. Llavors, si no fas un seguiment de què, sobretot amb aquestes edats més primerenques, eh? De què és el que consulten, què és el que fan, inclús dintre de les aplicacions que més o menys podrien estar reconegudes o tolerades, quin ús en fa, val? Per exemple, aplicacions de missatgeria, que podríem dir que són més innocues, no? Un WhatsApp, per exemple. Clar, no tenen la maduresa per saber què és el que estan fent. I a vegades posen informació allà o posen un comentari que després la preocupació dels pares és com esborro allò, que no s'esborra ja, saps? No és què ha fet el meu fill.
Moltes vegades es fan xerrades, no? Tant a primària com a secundària. No compartiu contrasenyes, sigueu respectuosos, penseu que, el que tu deies, allò que escrius, pensa, tu li diries a algú a la cara, has de ser respectuós, no escriguis el que no t'agradaria que et diguessin a tu. Però tota aquella informació... què ha de passar perquè de veritat vagi calant? Perquè a vegades ja saben que no han de compartir una contrasenya, llavors comparteixen un altre tipus d'informació que és similar a la contrasenya i és com que no els hi computa com aquelles normes bàsiques d'ús.
Sí. Desgraciadament, a vegades han de tenir el primer ensurt, no? És així, la vida a vegades funciona així, no? Que ens hem d'espantar una primera vegada per adonar-nos de que, mira, tot el que m'estaven dient, al final és que pot passar, m'ha passat, i això ho estic passant malament, no? I, bueno, sobretot també el tema de les imatges, compartir segons quines imatges, no? Que ells ho fan d'una manera molt innocent i això després la repercussió que té. Nosaltres sempre els diem, penseu que quan us feu grans i aneu a buscar una feina, les empreses avui en dia miren les xarxes socials i miren què heu penjat i què heu fet, no? Que els hi costa d'entendre quan són adolescents.
Et costa imaginar-te d'aquí 15 anys.
Però és important que anem fent aquest discurs, bueno, i que els pares, pues això, no? El que deia... aquest acompanyament a casa, el control parental és molt important. Quan donem un mòbil, no? Sabem que estem donant una eina que és altament perillosa per una persona que no té la maduresa de fer-la servir com toca, i per tant l'hem d'acompanyar i hem de mirar el mòbil dels nostres fills, encara que a vegades costi, no? I que els costa d'entendre, però és molt important.
Aquest mirar vol dir que quan ja li hem donat el mòbil, hem dit aquest mòbil és compartit i hi haurà moments en els que potser ho mirem, o ho mirem acompanyats.
Sí, 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 sí.
Ho mirem acompanyats, però jo, per exemple, en el meu cas, puc dir que vam fer com un acord, no? Com un contracte. Llavors, per poder tenir el mòbil, vull dir, si no, no hi havia mòbil, no? Llavors, dintre d'això...
Si t'agraden aquestes normes...
Si t'agraden aquestes normes, clar, el mòbil no és teu, el mòbil és nostre perquè el paguem nosaltres, la línia no és teva, és nostra perquè la paguem nosaltres. Una altra cosa és que la posem a la teva disposició, no? I a partir d'aquí, doncs, dius, bueno, i ara quin ús en fas del mòbil? Llavors, per exemple, al principi, quan encara no està a xarxes socials, i bàsicament el que fa servir és un WhatsApp i jocs, perquè és l'inici de l'ús dels mòbils, bueno, doncs és força fàcil, no? És veure quins jocs fa servir, perquè hi ha jocs de tot tipus, alguns molt addictius, llavors s'ha d'anar una mica al tanto. El WhatsApp, com deia abans, doncs, bueno, acompanyar-los amb el que poden fer, què no poden fer, quin tipus d'imatges poden compartir o no, però quan comencen a entrar a les xarxes socials, que comencen a compartir informació amb terceres persones, que ja no són del seu cercle més directe, que serien les aplicacions de missatgeria, com el WhatsApp, vale? Doncs aquí sí que és on s'ha de fer un seguiment més directe. Al principi, sobretot amb perfils privats, etc., però a poc passarà el temps i obriran aquests perfils, no? Llavors, una mica és això, veure quin tipus d'informació comparteixen, quin tipus de comentaris fan, què segueix o què no segueix. Vull dir, una mica que tot això, doncs, amb les primeres edats, s'ha de fer una mica per aconseguir aquest objectiu, no? Després, que siguin després autònoms i siguin capaços de decidir si allò que estan fent ho fan bé o no ho fan bé.
Escola de Família, estem amb en Carles Pérez, l'Anna Baubí i la Laura López parlant del que d'entrada sembla una utopia, que és l'equilibri digital. De moment, la teoria anem bé? La teoria sembla que ho tenim tot més o menys apamat. L'Escola Padre Damián Sagrados Corazones, vosaltres compteu amb el programa Pantalles i Família, Equilibri Digital. Expliqueu-nos en què consisteix.
Estem en fase de desenvolupament d'aquest projecte. Tot neix d'aquest famós moviment de l'any passat de moltes famílies, no? Anem a prohibir-ho tot. Nosaltres vam escoltar les nostres famílies també preocupades per tot el tema de l'accés, de l'abús, de l'ús que fèiem del digital. Llavors, des de l'ESO i batxillerat, principalment, que són tenien més problemàtica o tenen més accés, vam avaluar quin ús fèiem d'aquestes tecnologies. Entre tots els professorats vam arribar a uns acords també. Vam parlar amb famílies, vam fer uns focus groups amb alumnes, després vam parlar amb famílies, alumnes i professors, la direcció també estava implicada, i llavors vam arribar a uns acords, no? Vam fer com aquest acord del que parlava el Carles en família, doncs l'hem fet a lo grande. No sé, encara estem en fase de desenvolupament, perquè estem revisant-ho per poder compartir-ho amb tots. Al final, estem d'acord en que les pantalles... o tota la tecnologia digital és positiva si en sabem fer un ús correcte, no? De tot això. Llavors hem redactat un protocol de bon ús digital, els pares hem fet ara una formació per ensenyar a posar els controls parentals, que molts pares no saben. Aquí la problemàtica de vegades és que van per davant nostra, no? En tot el tema digital.
Clar.
Llavors, quan tu estàs a 50 ells ja estan a 100, no? I en el tema d'aplicacions i d'històries d'intel·ligència artificial en saben moltíssim, no? Llavors, clar, ens hem format nosaltres en tota l'ètica també com a professors, en tota l'ètica de la intel·ligència artificial, i estem intentant, doncs, treballar conjuntament els tres
agents,
no? Per aconseguir aquest equilibri. Ens funciona, bueno, estem fent passes, sí, de moment sí, i tothom està implicat i se sent escoltat, no? Perquè de vegades els alumnes ens deien molt, sí, clar, és que a casa clar que em renyen, però és que després el meu pare està tot el dia allà amb el mòbil, no? Llavors, clar, els pares quan escolten això, hem fet també xerrades amb el Jordi Camós sobre internet segura i pantalles i l'accés de l'ús, i les vam fer entre pares i fills presents allà al saló d'actes, no? També és molt guai, perquè tot el que ella anava explicant, els pares se sentien també, no? implicats en tot això, i és una iniciativa que crec que també és molt positiva, que pares i fills escoltin el mateix discurs dels experts, no?, quant a tecnologies. I estem amb l'AFA, sobretot, també molt, intentant doncs, implementar aquestes petites xerrades, aquestes informacions als pares, aquest acompanyament en el tema dels controls parentals, per veure si entre tots, no?, donem aquest discurs una miqueta únic cap a ells, però sentint-se inclosos també.
Clar,
perquè si no,
suposo que moltes vegades els joves el que troba és que els adults van triant, decideixen, i a ells els hi arriba després el resultat, que potser els pot semblar raonable, però especialment en aquesta edat és important que t'escoltin.
Sí, sí, han tingut el seu espai, han pogut dir la seva, han estat conscients del que sí i el que no, i també és un tema que tenim molt present amb ells, que si és que si no els escoltem, ells van cap una banda i nosaltres cap una altra, no arribarem, no? No arribarem junts a l'objectiu. Llavors, amb això estem. Creiem que ens està funcionant prou bé. Portem des del tercer trimestre del curs passat, per tant, acabem de començar el curs, però bueno, tenim expectatives molt altes. Sobretot, ens està donant molt pocs problemes el tema de mal ús de mòbil.
A la prohibició, no?, del mòbil dins del recinte escolar. Això cada cop ja ells ho tenen molt més interioritzat, no? Els primers anys va costar molt més i ara és com que ja ho tenen molt més clar, no?, que el col·le, el mòbil, no?
I les famílies com ho han rebut?
El mòbil, el no utilitzar el mòbil a l'escola, no, tot en general.
Aquest equilibri digital pel que esteu treballant, suposo que és un gran suport per ells també.
Ells estaven molt preocupats perquè moltes vegades ens passa als pares amb molts amics de la vida. A mi, que sóc educadora, o l'Anna, i som educadores i som mares, està molt bé la teoria i amb els altres et resulta molt bé, però a casa és molt difícil posar-ho a la pràctica, no? Llavors jo crec que ells en aquest acompanyament se senten molt més segurs, no? Quan al final, quan els estàs formant, els estàs acompanyant, els nens tenen un únic discurs i se senten, a més, implicats en el que estàs triant amb la família, en el que estàs decidint, crec que és molt positiu. Ho viuen d'una manera, crec que és del millor, de les millors iniciatives, no?, que hem pres. I al final acabem morint el mateix, no? O sigui, és treballar plegats pel mateix. I tots els agents ho reben doncs, d'aquesta manera tan positiva. Amb els alumnes estem sorpresos molt positivament en quant a l'ús de
tecnologies. Estem començant a veure canvis. Cada cop el mòbil va arribant més tard i això està molt bé.
Vols dir que som copropietaris més tard?
Sí, exacte. Sí, però això també passa una mica perquè, precisament, per aquest moviment que va haver-hi l'any passat,
sí,
no?
Sí,
al final
sí.
Hi havia un conjunt de pares que es queixaven, però hi havia un altre conjunt de pares que havien donat el mòbil i ja feia un temps, no? Llavors, sí que potser ara hi ha certa voluntat d'intentar donar-ho una mica més endavant.
Exacte.
Però la queixa que molts pares tenien o que hi havia, podia haver-hi un 50%, eh? Uns es queixaven i els altres donaven el mòbil, amb el qual això és molt difícil de gestionar, perquè al final tens una classe que tens amb 30 nens o 20, els que hi hagin, dels quals la meitat té mòbil, més o menys, i l'altra meitat no, no? I bueno, doncs això genera diferències també.
Però aquestes meitats, perquè aquesta és la tercera temporada i el que ens hem trobat les dues anteriors és que moltes vegades els docents deien, no, és que cada vegada comencen abans.
Sí.
A primer de l'ESO es dona per fet que ja tindran el mòbil, a sisè moltes vegades s'està com endarrerint, perquè aquest moviment al que fèieu referència, que va sorgir el novembre del 2023, és Adolescència Lliure de Mòbil, que el que proposa és que fins que no arribin als 16 no es tingui el mòbil. Jo conec molta gent que està amb els dits creuats, que té fills que tenen menys de 10 i diu, a veure si amb una mica de sort m'arriba, perquè no vull que el meu fill sigui l'únic o la meva filla sigui l'única que no té mòbil.
Aquí el que és més difícil és que s'hi sumi tothom, no? Però sí que és veritat que potser els últims anys, a primer d'ESO, és veritat que gairebé tots, no? Potser era un 80% que arribava amb el mòbil i a primer d'ESO, o que els hi compraven com a molt ara el Nadal de primer d'ESO, i ara sembla que ha disminuït, però clar, un 100% no. Bueno, a poc a poc no pot ser, no? D'un dia per l'altre, al final les famílies moltes vegades donen el mòbil als petits per tenir-los més controlats, de saber on són, eh? Que per això potser hi ha altres opcions, no?
Sí.
Que el mòbil és com innecessari perquè t'obre moltes altres coses que més enllà del control de truca'm quan arribis al col·le o truca'm quan arribis a casa.
Mm-hmm. Sí, un cas curiós, per exemple, que tenim és el tema dels rellotges intel·ligents per localitzar els nens. No els hi donen el mòbil, però tenen un rellotge amb el que poden parlar amb els pares.
Ai,
no
és
un...
els poden trucar, és
sí,
veritat.
Sí, sí, sí. Llavors, clar, hi ha aquest doble missatge, no? Per una banda no vull que tal, però per una altra et vull tenir localitzat, et vull tenir controlat, no? Llavors, clar, és molt complicat aquest equilibri. Les noves tecnologies tenen coses que ens poden fer molt mal, però tenen coses que potser són positives, no? I en el nostre cas, que tenim una escola allà dalt, no? A Sarrià, i hi ha un trajecte normalment, i molts alumnes venen sols, jo entenc que cinquè, sisè de primària, aquests pares sí que volen saber, no?, si han arribat els seus fills. O sigui, hi ha un punt que, bueno, no vull fer l'advocada del diable, però hi ha un punt aquí també de control...
I de tranquil·litat
pels tranquil·litat.
Pares. Tot i així, entenc que abans de l'existència dels mòbils, els nens i nenes que feien cinquè i sisè i que possiblement anaven sols a l'escola... Mm-hmm. No trucaven, no?, a la consergeria del centre per saber si havien arribat els seus fills.
No, però hi havia un sistema, que es deia Cangur o no sé què, que quan arribaven deixaven una targa, una bústia, tot això, clar. Ha quedat superat amb el tema de geolocalització, no? Bueno, sí que hi havia sistemes de control, no funcionaven.
Però no sempre n'hi ha hagut.
No sempre n'hi ha hagut. No, quan nosaltres érem joves no hi havia. No sabien on estaven els pares.
Les famílies, deien aquesta iniciativa del 16, per molts és un bri d'esperança, no? Això, creuen els dits, a veure que no els hi toqui el seu, que els toqui els seus, això, el 16, que no els toqui avançar-ho.
A veure, és sobretot el motiu, no? Per què vols el mòbil, no? Qui vol el mòbil, primer? O sigui, el vol el nen... pel motiu que sigui, per jugar, per integrar-se, perquè la resta d'amics el tenen, o volen els pares, com dèiem, per saber, per tenir controlat, etc. A vegades som els propis pares els que estem avançant aquesta edat, no? Com dèiem, el 16 és l'utopia, vull dir, arribar a que tothom, a que els adolescents, en aquest cas, no tinguin el mòbil fins als 16 anys, jo crec que no arribarem, vale? Vull dir, la majoria, quan comencen l'ESO, si no el tenen perquè els hi han donat la Nadal anterior, el tindran la Nadal següent, val? Llavors, jo et diré una cosa, vull dir, fa uns anys, 5, 6, 8, 10 anys, potser, el regal estrella de les comunions eren les tauletes. Mm-hmm. Les tauletes, que al final la tauleta bàsicament era doncs, jugar, mirar pel·lícules, etc. Ara el regal estrella de les comunions és el mòbil. ¿Vale? Això és a quart, cinquè. ¿Vale? Vull dir que... I a vegades el regal no ve dels pares. A més, no? Ve dels avis, ve de... Vull dir que ja entres amb un... A veure, evidentment, els pares han donat el vistiplau, que hagin fet aquest regal, no? Però vull dir que fixa't que estem avançant molt el temps amb el qual estem donant un dispositiu que permet fer moltes coses, no? Com dèiem abans, si vols controlar el teu fill i vols que et truqui, li pots donar un telèfon que només truca, vale? Que és el que fèiem servir al principi dels telèfons mòbils, només feien això, trucades i com a molt SMS.
És que no eren intel·ligents.
No eren intel·ligents, exacte. Eren telèfons només, no? Llavors, amb això és suficient per saber si el nen ha arribat a casa, a l'escola, a l'extraescolar...
Que no m'ho puc imaginar, llavors, quan es fa aquest control, els fills han de dir que han arribat o és que els pares miren... És una feinada, no?, això, cada dia mirar per on para el
teu fill. Clar, això depèn molt de cada família. Hi ha famílies que tenen pactat això, quan arribes a l'escola truca, hi ha famílies que potser simplement els tenen localitzats, no?, amb el mòbil i ja miren, i vale, arribat, i em quedo tranquil.
Com tinguis molts fills.
Sí.
Tenim alguna anècdota d'estar al mig de la classe, alguna profe de primària, i escoltar la veu d'un pare?
Que apareix pel rellotge.
Sí, fulanito, dius, ostres, tu.
Què ha passat? I com es pot ajudar les famílies que, suposem, volen esperar una mica, no?, el mòbil, potser no el 16, però sí que almenys a primer, potser sí, fins i tot segon de l'ESO, no tinguin el mòbil. Quins missatges poden, més enllà de la veritat, no? O sigui, que no dic, se'ls ha de dir la veritat, però perquè el fill o filla pugui anar entenent que se suposa que allò és en pro d'ell.
Sí, al final, clar, és molt difícil d'explicar això, perquè quan arribes a un punt, per exemple, en moltes ocasions, no, sisè, on molta gent ja el té, És molt difícil explicar que per ell és millor no tenir-lo quan la meitat de la classe ja el té.
Però tots s'equivoquen, menys vosaltres? O sigui, de 50 famílies...
No, jo crec que no és. Al final, la voluntat de cada família...
És el que la criatura deu pensar, no?
Exacte, el problema és el que pensa el nen, no? El nen al final pensarà... la resta dels meus companys, o molts en tenen i a mi no me'l donen, vale? Bueno, s'ha de ser molt convincent i a vegades costa molt, no? Perquè, clar, després escoltes el que diuen els teus companys, o el nen, no? Escolta el que li diuen els seus companys i que ell pot fer pràcticament de tot, no? Llavors aquí, com a qualsevol altra cosa a la societat, no? I al final hi ha gent que fa coses bones i hi ha gent que fa coses dolentes, i això no vol dir que estigui permès fer les coses dolentes, no? Bueno, doncs amb el mòbil és exactament igual.
Segurament no hi haurà un agraïment immediat. És d'aquelles coses de pares, no? que t'agrairan després, amb el temps.
I què pot suposar l'inici de l'adolescència lliure de mòbils? Que no vol dir que no estiguis connectat, a la tecnologia, que no puguis potser tenir un portàtil, que segurament el centre ja proveeix d'un portàtil i que hi ha un classroom i que es treballa en línia a vegades, però no tenir aquell mòbil.
És difícil. Jo he de dir que penso que ara ens relacionen d'una altra manera. Avui parlava a una classe de lingüística a batxillerat, no? I hem d'entendre que la manera de comunicar-nos entre els adults mateixos ha canviat, també entre ells. Llavors, no tenir el mòbil de vegades pot suposar una exclusió, és que és així, no? Llavors, és dur. I també jo penso que ens hem de posar la pell d'ells en aquest sentit. Endarrerim-lo, sí. Mantinguem-nos tot el que puguem per totes les coses negatives que poden aportar els mòbils, sí, també. Però hi ha un moment en què per ells és molt important el tema de la comunicació. Recordeu quan nosaltres ens trucàvem hores i hores, no?, a casa de l'amic o l'amiga tota la tarda, no?, amb el fixe. Era important i els acabàvem de veure a l'escola. Per ells és important sentir-se part del grup, comunicats. Ara, insisteixo, la clau és ensenyar, i ho deia molt bé el Carles, ensenyar a fer un bon ús d'aquella eina de comunicació tan potent, no? Jo hi crec en això, més que en endarrerir-ho o posposar-ho, perquè som animals socials, necessitem comunicar-nos i un adolescent necessita sentir-se part d'un grup i sentir-se vinculat al grup.
Llavors... I moltes vegades ara segurament no queden per fer una volta, sinó que s'envien vídeos o queden per jugar en línia i es relacionen d'una altra manera.
Sí. El tema és que trobin aquests espais sense mòbil per poder-se relacionar més enllà de les pantalles, que a vegades és el que es troba a faltar, no? I algunes vegades que hem fet alguna convivència, algun moment que sense mòbil i de poder parlar de tu a tu, acaben agraint-te, no? Perquè realment no es donen oportunitats quan ja tenen molta sobreexposició al mòbil i quan depenen tant del mòbil.
Alguna recomanació?
Avui també tenim recomanacions i comencem per un spot del govern de Nova Zelanda. Us poso en situació. El va llançar fa poc més d'un mes, aquest anunci. És una senyora que obre la porta de casa seva i es troba amb dues superestrelles del cinema per adults a Nova Zelanda. I és que sembla ser que el seu fill els acaba de buscar a internet.
Hiya, I'm Sue. This is Derek. We're here because your son just looked us up online, you know, to watch us.
Matt, darling, there's some people here to see you. So he watches you online?
Yeah, you know, on his laptop.
iPad, PlayStation.
His phone, your phone.
Smart TV projector.
Yeah, anyway, we usually perform for adults, but your son's just a kid. He might not know how relationships actually work.
És molt divertit. Clar, els actors van com van habitualment a la seva feina, sense roba. El que passa és que sempre hi ha coses que ens els van mig tapant, no? Però és aquesta sorpresa, no? No, és que anem a explicar-li al teu fill que és que el que ell veu no té res a veure amb la realitat, perquè aquests vídeos que més nosaltres fem, que ja podríem qüestionar, però que fem, els fem per adults, ni tan sols parlem de consentiment, i és molt important parlar amb els fills i que sàpiguen que una cosa és el que veuen a la xarxa i una altra cosa és el món real. De cop apareix en Mati, que deu tenir 10 anys, i quan els veu se li cau el bol amb els cereals a terra, bueno, i l'ànima i tot, perquè... Bé, amb sentit de l'humor, però és una plantofada adonar-te que aquells tant percents de criatures que consumeixen porno a l'edat mitjana a partir dels 8, potser un d'ells és el teu fill o filla, que mai ningú... Això és com amb el bullying, mai ningú vol pensar que és un que tens a casa, però és que potser sí que passa això.
Sí, sí, clar, potser al final, el que dèiem abans, no? És important l'estar a l'acompanyament i aquest cert control amb etapes més primerenques, però acabarà sent adolescent i acabarà fent el que vulgui, no? Llavors, bueno, doncs igual que se'n parla d'altres aspectes de la sexualitat, doncs també s'ha de parlar de la pornografia, no? Al final la pornografia no és exactament la, com tu has dit, no? Són vídeos per adults, no hi ha consentiment, bueno, doncs a vegades hi ha maltractament, vull dir, bueno, no és la vida real. Si al final ells, els inputs que tenen respecte a la sexualitat o a l'acte sexual en aquest cas són els que veuen el porno, faran allò o intentaran fer allò, no? Per tant, els hi has d'explicar que allò no és, que allò simplement és un acte sexual, que allà no hi ha relació, vale? Entenem com a relació,
un vincle emocional,
val? I per tant, si no es fa, doncs hi ha riscos.
A Catalunya, la temporada passada, TV3 es va estrenar aquella sèrie documental Generació Porno, que va sorprendre moltes famílies que per primera vegada es plantejaven què miraven els seus fills. Els adults en parlaven de tot arreu. El bus, a la feina, a la cua del súper... Tothom parlava d'aquella sèrie. Els joves també en parlaven? Perquè moltes vegades senties a dir que deien, oh, que pesats, una altra vegada els meus pares m'estan explicant això, que jo ja ho sé, que...
Els de batxillerat, sí. En parlaven sorpresos de la sorpresa que va causar aquell documental, perquè per ells entrava dintre de la seva normalitat, no? Llavors, quan els hi preguntaves obertament, jo no m'havia plantejat mai preguntar-li a un nen de la meva tutoria si mirava porno o no. Pensava que no estava dintre de les nostres... o no era un problema, no? També vivíem una mica d'esquena a la seva realitat els professors, igual que de vegades t'expliquen coses que a casa no expliquen. I sí, sí, jo tenia algun alumne que em deia no, si jo he mirat porno des de la cinquè de primària, a mi ningú mai m'ha dit res. I deies, ostres, un nen de batxillerat que et diu, no, i a més és que estava superenganxat, no? I ara sí que té les eines per saber que allò no és, no? Com deia també el Carles fa un moment, no? Que això no és més que un acte sexual, que forma part d'una realitat que no és la que ha de ser, però és que ells tenen aquella visió durant molts anys. Llavors, també trobem que les pròpies relacions entre ells estan molt condicionades a aquest consum que fan. Si ells prenen com a normalitat allò, de vegades passen coses entre ells que són properes, no?, al que estan mirant a les pantalles. I això és molt, crec que és un problema com a societat molt, molt bèstia, el que tenim tant famílies com a escola com ells mateixos. Però ells... no estaven tan sorpresos com nosaltres els adults. És curiós.
I abans hem fet referència al control parental, però justament en aquest anunci, no, que la mare li diu, però com us ha buscat? I diu, ui, ens busca per tot arreu, pel seu telèfon, pel teu telèfon, per la televisió intel·ligent, pel portàtil, per l'ordinador sobre la taula, si no li comparteix un amic...
És que a vegades no cal ni anar-ho a buscar, no? És que els va apareixent. Apareix. A molts dels jocs que juguen, va apareixent.
Sí, al final els anuncis, segons amb quines aplicacions ja són d'aquest estil, i el control parental, el problema és que el control parental se'l salten, també, no?
Això et volia preguntar. Aquest control parental, com tu deies, ells van molt més enllà que nosaltres,
sí,
no?
Sí, ells van molt, molt més enllà, no? Jo recordo en una ocasió una conversa amb la meva filla que em preguntava si podia fer servir una VPN. En aquest cas era per veure capítols, sí, de Netflix que no podia veure aquí, perquè no eren d'aquí.
Però que des d'un altre país sí que es poden,
exacte,
veure.
Exacte, no? Doncs tu imagina't, si ja vols fer això, doncs pots fer qualsevol cosa, no? El control parental dels mòbils és molt fàcil saltar-se'l, vale? No, a veure, és molt fàcil. Segurament a nosaltres ens pot costar, però és que, com dèiem, ells van molt més endavant. Si vols posar un control parental has d'anar un pas més enllà, vale? L'has de posar a tota la teva xarxa, que és una mica el que fan les escoles, no? Entenc que vosaltres també,
sí, sí.
En aquest cas la nostra nostra escola. La nostra escola fa servir, en comptes de portàtils, fa servir iPads, vale? I al final l'accés que tenen a la xarxa està totalment controlat. Pues a casa has de fer una mica el mateix, no? Que puguin accedir a allò que vols que accedeixin. Inclús pots arribar a tancar serveis concrets, no? Vull dir, pots dir, pues mira, ara tanco el TikTok. I a partir d'ara, de les 10 de la nit, no es pot connectar al TikTok. Clar, això què passa? Quan estàs a la wifi de casa, llavors què et fan?
Pues... es connecten un altre wifi.
No, o, bueno, si tenen un altre wifi, però llavors se'n van a les dades del mòbil.
Dades.
Clar, i si ara resulta que tenim dades pràcticament il·limitades, doncs pues no és un problema. Val? Abans, sí, abans quan teníem poques dades, pues, vale, això et durava 2 dies. Però i el segon dia et quedaves sense dades i ja no tenies dades la resta del mes. Ara, si donem dades il·limitades, pues, em salto el control parental de casa i me'n vaig a les dades, no?
Anem a posar el focus ara en els adults.
Empecé una teràpia.
De pareja.
De móviles. Puedo vivir sin ti. Una especie de alcohólicos anónimos, pero de móviles.
Es un pack móvil. Debes aparcar tu móvil aquí mientras dure la terapia.
¿Apagado?
No.
¿Modo avión puede ser?
Mejor modo terapia.
Una oportunidad. Te lo suplico.
Aquesta pel·lícula és No puedo vivir sin ti, la teniu a Netflix. Tot molt previsible, vaja, podeu no mirar-la. Ho dèiem al principi, no? Comencem per mirar-nos a nosaltres mateixos. Què pot aportar que una família tothom faci un ús responsable del mòbil? Aquest que deies, Laura, no? És que el meu pare o la meva mare també fa servir. Quan ja tothom comença a intentar ser més responsable, no? Que no és només els fills que no tenen el mòbil a l'habitació, sinó que nosaltres tampoc. Que és que tothom arriba i deixa el mòbil a un lloc comú. Que és que quan es menja no hi ha mòbil. Que és que, no sé, que sigui una emergència, no estem pel mòbil.
Sí, els nens s'aprenen des de l'exemple. No els hi podem demanar coses que els adults no fem i no les estem fent. Començant per nosaltres mateixos, que estem en la seva, molt a la seva onda, a la seva realitat. Això per una banda. Per una altra, doncs, parlar molt amb ells. Vull dir, és que no hi ha cap altre misteri amb un adolescent, sobretot, no? Els petits, doncs de vegades les coses han de ser perquè ho dic jo i perquè no podem arribar més enllà, no? Però l'adolescent, que és el que té més accés a aquest tipus de continguts que ens preocupen i a fer-ne un mal ús de la tecnologia, sobretot, doncs és que no hi ha un altre que parlar-ne, no? En família, i aquests espais cada cop són més mínims perquè no tenim temps, perquè arribem cansats i perquè moltes vegades et suposa posar-te en una discussió que no et ve de gust a les 9 del vespre, no? Et ve de gust qualsevol altre tipus de conversa, o fins i tot que no hi hagi conversa, és molt trist, eh? Llavors, és una responsabilitat que crec que s'ha de tractar en la família, no només pactar l'ús del mòbil, sinó tenir converses de qualitat i no evitar temes, sigui la pornografia, sigui l'ús de no sé què, o sigui que tinguin la confiança d'explicar alguna cosa que li ha passat a algun amic i a tu, et permet una petita finestra per entrar, no, en aquell tema. Això s'ha de buscar sempre, sempre.
I què pot suposar, perquè estem donant per fet que tothom li atrau la tecnologia, aquells joves que potser és que no els hi acaba d'interessar TikTok, jocs en línia tampoc, que no deu ser gens fàcil, perquè, com dèiem, tots acaben trobant el seu nínxol connectat a la xarxa.
Però es connectaran amb allò que a ells els agradi. Vull dir, al final, si a un nen no li agrada el futbol, no jugarà a futbol, i jugarà a un altre esport o no farà esport, o farà algun altre esport que no sigui col·lectiu, no? Pues aquí passa una mica igual. Si al final a un nen no li agraden els videojocs, però segurament el seu grup d'amics tampoc li agradaran, amb els que ell els relaciona habitualment. Per tant, amb ells els relacionarà d'una altra forma, no? Vull dir, farà servir WhatsApp o farà servir al millor les xarxes socials, però no farà servir la videoconsola, per exemple, no? Pues això ho podem trobar pues, amb diferents aplicacions, no? El mòbil el tindrà, vale? O sigui, segurament, per poc tecnològic que sigui, per poc que li agradi, l'acabarà tenint perquè al final és una necessitat per no sentir-se exclòs del seu entorn habitual, no?
Al mòbil poden passar moltes coses, dèiem abans l'scrolling, no? Cada vegada van sortint estudis nous dient com és de perjudicial pel cervell. Segur que hi ha molts pares que ho expliquen als seus fills. Ha sortit un nou estudi que diu que això és fatal perquè tens problemes d'atenció, perquè estàs hiperestimulat, perquè et costa retenir la informació. Però allò no els acaba de convèncer. Sabeu d'alguna estratègia que funcioni més enllà de dir-ho, la calma?
Sense violència, no.
La calma, no? Perquè m'imagino que si t'esveres tampoc ajuda gaire.
Clar.
És que està molt pensat perquè sigui molt addictiu.
Sí.
Llavors és lluitar contra un gegant molt gran, eh? És molt difícil, això.
Sí, pensa al final que això va començar amb una aplicació que va començar amb el scrolling, però després totes les altres s'han afegit, no? Vull dir, va començar el TikTok, després l'Instagram i últimament hasta el YouTube, que abans no tenia vídeos verticals i ara té els vídeos verticals amb el scrolling. Vull dir que tots es van afegint perquè veuen que és la forma d'enganxar, no? Al final tu veus un vídeo a YouTube que té la durada que vulguis, 10 minuts, el veus, acabes, és la temàtica que tu vulguis i et pots suggerir algun altre, però no comença automàticament cap altre. Clar, els vídeos curts en format vertical, el que fas és això, i vas passant i passant, i aquest no m'agrada, el passo, i el següent sí m'agrada i me'l miro sencer. I al final són 2 minuts, però és que 2 minuts i 2 minuts i 2 minuts fan totes aquelles hores d'ús que dèiem abans del mòbil, no?
Doncs la següent recomanació és un documental que potser no els convencerà, però que ens ajudarà a tots a obrir els ulls.
When you go to Google and type in climate change is, you're going to see different results depending on where you live and the particular things that Google knows about your interests. That's not by accident, that's a design technique. What I want people to know is that everything they're doing online is being watched, is being tracked, every single action you take.
Cada temporada acabem posant aquest documental de Social Dilemma, el dilema social, però de les xarxes socials i del que passa en el nostre telèfon, el teniu a Netflix, i que mostra això, què passa realment dins del nostre telèfon. És entre una mena de ficció, entrevistes amb persones que han treballat amb moltes tecnològiques, el que se li va acudir el like, que se sent, pensa, Déu meu, no m'imaginava jo que acabaria passant això amb el like, no? O qui es va inventar l'scrolling, gent que treballava una tecnològica i ha passat a ser activista per conscienciar sobre tot el que fan aquelles empreses que estan allà al darrere i que l'únic que volen és que estiguem enganxats, no? Cal que sabem i expliquem als fills què passa amb el mòbil, els interessos de les empreses que estan al darrere, no? Això sí que pot ajudar, encara que els segueixi enganxant igual allò que estan mirant, però ser conscients del que hi ha, del que passa.
Sí, jo crec que al final han de ser conscients de que les coses no són gratis, vale? O sigui, al final tenim un correu electrònic gratis del posa el qui vulguis al darrere. No és gratis. Estem cedint les nostres dades, estem cedint les nostres converses. Tenim un WhatsApp que és gratis. És el mateix, no és gratis. O sigui, al final no paguem per l'ús del WhatsApp. Podem pagar si agafem la versió de pagament, vale? Però ningú la fa servir. Tothom fem servir la versió gratuïta. I llavors, al final, tot aquest tipus d'empreses el que volen és jugar amb les nostres dades i amb la nostra informació. Sí, l'anonimitzen, és a dir, no sortirà segurament el teu nom, no sortirà, però evidentment fan un ús. Vull dir, al final, això ho pots veure quan compres alguna cosa, compres un viatge i automàticament arriba el correu en la targeta de viatge, la targeta de l'avió, i automàticament t'apareix a la teva agenda. I dius, com pot ser? Jo no l'he posat a la meva agenda, no? Que tinc un vol aquell dia. Això ja t'ho ha fet, el teu correu electrònic, no? Llavors, igual que passa amb aquest tipus d'eines, doncs també passa amb totes. Vull dir, al final l'Instagram, no deixa de ser i el Facebook i el WhatsApp de la mateixa empresa, vale? Vull dir, al final totes
és Meta, és Mark Zuckerberg, que no té problemes per després demanar perdó i dir que havia estat un error,
exacte,
que no volien,
però ho han fet, no? I al final, evidentment, d'això han tret uns ingressos, val? Evidentment, ells busquen el major número d'ingressos possibles amb els usuaris, vale? I l'usuari que no paga, la forma de pagar és aquesta. Llavors, fer conscients d'això és important, perquè a més, també han de ser conscients del que posen allà, després ja no ho treus, ja no ho esborres, no? Al final comparteixes una fotografia o un text, és igual, eh? I després ja no ho pots esborrar, de cap xarxa social, sí, hi ha la llei del dret a l'oblit, etc, però fer això costa molt, vull dir, al final aconseguir treure. A més, el problema és que si tens sort de que ho has penjat i ningú ha mogut, doncs està bé, però com algú ho hagi copiat i ho hagi repenjat en un altre lloc, ja està, ja ho has perdut, perquè allò es comença a escampar i no hi ha control.
Arrencava en 2024 amb una notícia que ens deixava a tots astorats, que era establiments que regalaven criptomonedes, que sabem que són molt atractives i poc assequibles, en general per tothom, però en especial pels més joves, i tot això era a canvi d'escanejar l'iris. Suposo que això sí que en varen parlar, oi? Sentiu els joves que en parlaven a l'institut.
Sí, però no és una cosa que els hi hagi...
No els preocupava?
No, no, el tema de la identitat digital és molt, molt interessant el que explicava ara el Carles, perquè a ells no és una cosa que els hi preocupi excessivament, ni cedir dades, ni donar-les en qualsevol moment, ni a qualsevol proveïdor. Vull dir, no creuen que això sigui un problema. Potser no estem fent una incidència prou important o no ho estem treballant prou bé, ni com a societat, ni com a famílies, ni com a escola, eh? Però per ells el tema de la identitat digital, poc més del que explicava l'Anna, no? Que et puguin revisar una xarxa social quan vas a treballar, i ho veuen molt lluny. El tema de la venda de dades, fixeu-vos en un fenomen com l'OnlyFans, no? Ells en parlen, en saben moltíssim, no? I és la venda absoluta de qualsevol tipus de foto, de... o no sé, jo no sé ben bé com funciona del tot, ells m'ho han explicat moltes vegades, però no tenen aquest concepte de ni de privadesa, ni de priorització de les seves dades.
I és possible que ho vegin com una oportunitat? Com una oportunitat de, doncs guanyaré diners, perquè total, sí. Si ets ensenyant la foto d'un peu, estic pensant en
sí.
L'Oli, eh?
Rotundament sí.
Bueno,
rotundament,
és immediat, no? És una cosa més immediata que els atreu molt. Clar, la immediatesa els atreu.
Per això sí que és molt important que les famílies sàpiguen què és el que passa, no? Que a l'hora de sopar, quan sigui o quan tinguis una estona que els portis amunt i avall, que puguis parlar.
Sí, però també, són temes que a vegades són molt complexes i que hi ha moltes famílies que no són conscients. Vull dir, al final, la majoria de gent no és conscient de que tu estàs fent servir un correu gratuït que realment... Sí, és gratuït perquè no pagues, però no és gratuït. Vale? Això, pues, jo, per exemple, perquè estic dintre de l'àmbit tecnològic, pues, en soc conscient. I segurament molta altra gent també, però segurament posaré mal foc perquè el 50% de la gent no és conscient d'això. Llavors, estem parlant d'un percentatge molt alt de gent no és conscient de d'on treuen els ingressos aquestes companyies. No? Al final dius, Instagram, al final no pagues, no?, per estar a l'Instagram, o és igual, a l'Instagram, al Facebook, al WhatsApp, el que vulgui, no? I aquestes empreses com sobreviuen? Vale? I al final és així, hauries de preguntar-te com sobreviuen aquestes empreses? Pues sobreviuen amb allò que tu li estàs donant d'alguna altra forma, no? No li estàs donant diners, però els estàs donant informació, que al final la informació és poder.
Si mirem una pantalla, qualsevol pantalla, no parem de tenir estímuls. Dic qualsevol pantalla perquè és curiós que aquest documental de Social Dilemma sigui de Netflix, que justament ells ens proposen que mirem coses una rere l'altra, que hem estat parlant molt del mòbil perquè és veritat que tothom el porta a sobre, però clar, no parem de rebre estímuls. Què passa quan no tenim temps per badar, no tenim temps per avorrir-nos, no tenim temps per mirar com passa una mosca?
Què passa?
Que ens angoixem, molta angoixa, no? I molta ansietat, i és preocupant, eh? Realment veus casos de nens que tenen ansietat de no tenir el mòbil, de no tenir la pantalla, de no saber què fer quan no tenen aquest estímul al davant, no? I bueno, és preocupant, sí que ho és, sí.
Sí, mira, jo a l'estiu vaig fer un creuer en família i els meus fills no tenien dades. I una setmana sense dades va suposar, sense cap tipus de pantalla, que dormissin molt millor, moltes més hores, que estiguessin infinitament més simpàtics del que és un adolescent i que tinguessin temps en família. Això és molt difícil aconseguir, si no hi ha un apagó en general, això no hagués passat mai, no? Va ser aquella circumstància. Però si, jo no sé si fer-ho com a recomanació o que tombem totes les xarxes wifi, però com a experiment em va semblar brutal. I ells mateixos, no? Fer aquesta reflexió amb ells. Primer, ho passen malament, tenen un neguit importantíssim i anaven com jonquis buscant wifis, no?, als ports, però després, o sigui, va ser una altra història. I, bueno, va ser vam aprofitar aquesta avinentesa per explicar, no?, quin és l'efecte que té les pantalles a sobre de les seves vides, no? Per això, que és curiós, aquest neguit que tenen, però si féssim aquest experiment al·lucinaríem, molt.
Doncs confiem que arribarem a un equilibri digital perquè no hi hagi d'haver aquest neguit. Carles Pérez, Laura López i Anna Bauví, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies, un plaer.
Gràcies.
I fins aquí el programa d'avui. Però abans, la cançó, que la que hem preparat avui és Machines or Back to Humans, dels Queen. Nosaltres podrem conviure amb màquines i ser humans. Abans ens acomiadem, ha estat un plaer acompanyar-vos. Hem estat la Paula Moreno al control tècnic i qui us parla, l'Olga Vallejo. Que passeu un molt bon cap de setmana i ens retrobem dissabte vinent a les 9 a Escola de Família. It ain't no place.